Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida. Receptes pel benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes pel benestar. Els dilluns a 11:45 a l'Hora L. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida.
L'Hora L. Amb Eduard Pino.
Són les 11:22. Escolten Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER, després d'unes merescudes vacances, després de 2 setmanes, si no recordo malament. La Rosa Barceló torna a estar amb nosaltres. Rosa, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Han anat bé aquestes vacances de Setmana Santa?
Sí.
Trobeu a faltar la ràdio ja?
Sí, a la ràdio sempre es troba a faltar.
Molt bé, avui encetem un nou tema, Rosa, que tracta sobre...
Que li dedicarem uns quants capítols. Mm. És un tema que a la millor les persones diuen com parles d'aquest tema, doncs aquest tema forma part de la vida. Mm. I penso que és un tema important perquè si no som capaços d'acceptar això que ara parlarem, difícilment podrem les persones adquirir aquella sensació de benestar i de felicitat que volem a la vida. I és precisament parlar de les pèrdues i del dol. De les pèrdues i del dol. Avui parlarem de què són les pèrdues i què és el dol, de les etapes del dol. Un altre capítol parlarem més del tema de la mort, perquè veureu que pèrdues poden ser de molts tipus. I dintre del tema de l'amor, una mica totes aquestes coses que les persones a vegades no sabem si, què hem de dir o què hem de deixar de dir quan ens trobem en una situació així. Mm-hmm. I si estem fent el procés de dol adequat o a vegades fem uns dols patològics i les persones els és molt difícil continuar amb la seva vida després d'una pèrdua. I un tercer capítol que parlarem del tema de l'amor i del dol amb els nens. Perquè a vegades en consulta molts pares pregunten, no, ha d'anar, no hi ha d'anar, què li dic, com li dic, parlarem d'aquest tema.
Bé, serà una triologia, Dedicarem tres programes en aquest tema.
Si entremig hi ha alguna petició...
Benvinguda a ser.
També, A veure, al llarg de la nostra vida, com hem dit, totes les persones contínuament patim pèrdues. Pèrdues de tot tipus. Hi ha un autor que és un tal Arnaldo Pangrassi, estos noms, que ell parla de que les persones passem, hi ha un decàleg, per 10 pèrdues que són comuns a tots. Que les explicarem.
Sí.
La primera és el propi naixement. Diu com a primera pèrdua dolorosa per la separació que implica. Aquesta és una pèrdua que se n'hauria de parlar.
Com?
Sí, el propi naixement és una pèrdua perquè hi ha una separació del vincle materno-filial, hi ha un trencament, el nen se'l trenca aquest vincle. Aquesta és una pèrdua que hauríem de parlar, no ho sé, però ell diu que sí, que és una. La segona són les pèrdues del propi creixement. Créixer implica pèrdues. Per què? Perquè el nen, hi ha nens que no es volen fer grans perquè impliquen pèrdues, perds tota una sèrie de privilegis i tens que assumir tota una sèrie de responsabilitats. Hi ha un síndrome, que és el síndrome de Peter Pan, que és aquest nen que no vol créixer perquè créixer vol dir assumir responsabilitats.
Peter Pan.
Perds coses, Pues el propi creixement ja porta pèrdues. Les pèrdues pròpies de la pròpia cultura, seria el 3, per la necessitat d'emigrar. A veure, Catalunya va ser un país que després de la postguerra va haver gent, operaris, que va tindre que emigrar, i emigrar és una pèrdua de cultura, és una pèrdua d'estatus, és una pèrdua de moltes coses. Va haver un temps que hem sigut un país on han vingut gent, han emigrat gent cap a Espanya. Però ara tornem a ser un país que emigrem. I emigren persones, no com en aquella època que eren persones operàries, sinó persones qualificades i formades. Emigrar és una pèrdua molt important perquè marxar del teu espai, de la teva cultura, de les teves arrels, és molt difícil. Per tant, a vegades allò que ens enfadem amb els immigrants, aquestes persones ho passen realment malament. És una pèrdua important, que implica moltes coses. Quart, les pèrdues de béns materials, un desastre natural, robatoris, tot això implica pèrdues. quedar-se, no sé, eh? Ara, per exemple, a on va ser a l'Argentina, no? Que han hagut unes inundacions, que s'han mort moltes persones i han perdut, tot això són pèrdues. Pèrdues de vincles afectius, a la cinquena. Podem perdre amics, no perquè s'hagin mort, sinó perquè, bueno, els amics de la infància no són els amics de la joventut ni els amics de la vida, eh? Els perdem pel camí, un divorci, la ruptura generacional, la pèrdua de que, de dir, el pare que diu, tenia, el nen era, bueno, érem cara i ungla, sempre estàvem junts, tot tenia damunt, i ara se m'ha fet adolescent, passa de mi, tanca l'habitació, són pèrdues, eh? De ruptura generacional. La pèrdua de salut per malaltia, accidents, envelliment, són pèrdues. La de béns humans i espirituals, per exemple, hi ha persones que en un moment determinat de la seva vida se desconcerten per la impotència front a actes terroristes que no els acaben d'entendre, a segrestos, a la violència gratuïta que podem patir en un moment determinat. Això és on te planteges l'espiritualitat. La vuitena serien les pèrdues d'identitat personal, un fracàs professional, un rebuig afectiu, tot això que ens baixa l'autoestima. La pèrdua, la novena, d'allò que mai s'ha tingut però s'ha somiat i s'ha desitjat. Per exemple, la pèrdua dels estudis no realitzats, allò que jo hagués volgut i no he pogut, el fill que no va néixer, la mare que no va ser tot l'afectiva que a mi m'hagués agradat, la soledat no buscada. Això són unes pèrdues que en diem de les que haguéssim desitjat, però que ni hem tingut, ni tindrem, ni tenim, ni tindrem mai. Ni hem tingut, ni tenim, ni tindrem mai. I com a la més temuda, evidentment, la pèrdua de la mort, no? Clar, si fem un anàlisi, tots en la nostra vida, i forma part de la vida, tenim pèrdues. I quan més grans te fas, més pèrdues tens perquè has viscut més. El resum de les pèrdues són les relacionades amb la mort, les pèrdues sentimentals o afectives, les pèrdues materials i les pèrdues vitals, com en un moment determinat de la nostra vida, la menopausa amb les dones, una pèrdua vital important, o les jubilacions, o el síndrome aquest del niu buit, no? Aquell, ens hem dedicat a l'educació, a la criança, i ara han marxat tots i ens quedem sols, no? Són pèrdues que formen part de la vida. I de la pèrdua, el que hem de fer és el dol. De la pèrdua hem de fer un dol. Dol vol dir, és ve de dolus, del llatí, que vol dir dolor, que és una resposta a la pèrdua o a la separació, i és una resposta normal i habitual i natural. El que no seria natural és l'absència de resposta, és a dir, passa algo greu, hi ha un amor i veus que la persona no reacciona, aquí passa algo, no? Per tant, és una resposta normal i natural i única i personal, vol dir que cada persona l'experimenta a la seva manera i la viu a la seva manera. El que passa que els estudiosos del tema se n'han adonat que tothom més o menys passa per una sèrie d'etapes que ara les anirem analitzant, una sèrie d'etapes. Veurem un model que és d'una doctora, l'Elisabeth Kubler-Ross, que a tothom li pot sonar, que és una doctora suïssa, que va estar, és morta, va estar treballant en malalts terminals i amb les seves famílies durant tota la seva vida. I aquesta doctora se'n va adonar que durant el procés de dol tots més o menys passàvem malalts i les seves famílies, són dols diferents, passaven per 5 etapes, que era la negació, la ira, la culpa, la depressió i l'acceptació. Les comentarem. I que aquest procés durava aproximadament sí, entre 6 i 18 mesos, per arribar a l'acceptació, aixecar cap, a continuar la teva vida malgrat allò que tenies i ja no tens, dura aproximadament, hem dit que cada persona ho viu a la seva manera, entre 6 i 18 mesos. Analitzem una mica aquestes etapes perquè si tots hem dit que han passat per algun tipus de pèrdua,
sí,
veiem si realment hem anat seguint o ens sentim identificats o en un futur, si mai ens passa, perquè tard o d'hora tots ens passarà alguna pèrdua, hem seguit o seguim aquestes etapes, vol dir que fem el procés que toca, el procés adequat per a superar-nos i per a tirar endavant en la nostra vida, malgrat el que ens hagi passat.
Bé, doncs a veure quin és aquest, aquest procés.
La primera, la negació.
Negació.
És una resposta en forma de mecanisme de defensa que impedeix prendre consciència de la mort. És a dir, negar. És com si no m'ho acabo de creure. És un protector, perquè ajuda, en principi, aquí la negació aquesta, en principi és sana, perquè ens ajuda a aproximar-nos a poc, a que la persona prengui a poc consciència del que realment ha passat i s'acostumi a l'absència, a lo que tenia i que no té. Durant aquesta fase la persona va a la recerca de la persona que s'ha mort, no? Ho veu reflexat. Diu, encara tinc la sensació que està sentat en aquest sofà que sempre hi estava, veu pel carrer persones que se li apareixen i li sembla que ha vist a la persona que no hi és, hi ha somnis recurrents, el senten respirar, el senten la seva presència, moltes vegades he sentit, encara sento la seva olor, no? L'olor, persones molt sensorials que senten la seva olor, inclús poden tindre el que se'n diu pseudo-al·lucinacions, que vol dir, no vol dir que estem bojos, sinó vol dir que vivim un somni tan real que te dona la sensació de que realment aquella persona ha estat allí en aquell moment amb tu, no? Això ens passa a vegades en somnis molt reals que vivim. I aquí, durant aquesta etapa, la persona guarda records i objectes de la persona que ja no hi és, perquè és com una manera de no acabar-se de deslligar, no? O sigui, la fase de la negació. Quan esta fase va passant, si la primera etapa neguem la realitat, a poc apareix la segona etapa, que és la ira, la ràbia, està enfadat. Aquí la persona s'enfada. S'enfada perquè a poc és més conscient del que ha perdut, del que no té, se n'adona que la pèrdua és real. Llavors hi ha uns sentiments d'incomprensió que inclús genera malestar amb les persones de la vora, perquè els de la vora diuen, bueno, dona, pues va, tira endavant, continua, has de sortir, i aquesta persona s'enfada, no? Tu què saps el que estic sentint jo, no m'entens, per tu només era una amiga, però per mi era la parella, o era la mare, o era el que sigui. Hi ha un sentiment d'enfado i d'incomprensió, no? De vegades també aquesta sensació de buit fa que la persona que ha perdut algú important pugui tenir cels i ràbia cap a les altres persones que no han perdut, no? És a dir, per exemple, una persona que ha perdut un fill al part o el que sigui, doncs quan veu cotxets se pot estar gelosa o enfadada, no? De dir, per què ella sí i jo no, no? O en altres casos, no? Inclús a vegades la persona s'enfada amb Déu. Si és creient, se pot enfadar amb Déu per la sensació d'abandonament, se pot arribar a qüestionar-se la fe. Aquí la persona se pregunta per què a mi m'ha passat això, i lògicament aquesta pregunta no té mai resposta, no? Passa. Quan la ràbia va disminuint apareix la culpa, els sentiments de culpabilitat. Les persones tenim una certa tendència a sempre buscar culpables de les coses, de les desgràcies, del que ha passat malament, no? Tenim la necessitat de buscar algun culpable d'allò que ha passat. Al principi els culpables se busquen cap a fora, doncs que si el metge, que si altres familiars, que si sempre la culpa cap a fora, però a poc la persona pot anar assumint sentiments de culpabilitat interior, nosaltres mateixos, que es tradueixen en molt malestar, en crisis, estan d'ànims, pensaments suïcides, a vegades, perquè, bueno, a vegades un se sent culpable de no haver pres les decisions adequades, de no haver fet prou, de si ha estat a l'alçada, si l'ha cuidat com l'havia de cuidar, si ha pogut fer alguna cosa, perquè a vegades aquestes morts súbites que no pots fer res, no? Llavors apareix un sentiment de culpabilitat que és important canviar-lo per impotència. La persona, per exemple, que ha estat cuidant en un malalt durant molt de temps, se sent culpable de que, bueno, en un moment determinat aquesta persona s'hagi mort, no s'ha de sentir culpable, si acaso s'ha de sentir impotent. Culpable no, perquè tot el que li ha fet és el que havia de fer, però hem d'acceptar la impotència de que hi ha vegades que no podem fer més del que han fet, de que el resultat és el que esperaven, no? Per tant, hem de canviar els sentiments de culpabilitat per sentiments d'impotència. Has fet tot el que havies de fer, has pres les decisions que havies de prendre, has cuidat com havies de cuidar, però hi ha la impotència de que hi ha malalties o hi ha situacions que no les podem controlar, no? Quan la culpa comença a desaparèixer, ve la depressió. La depressió per què? Perquè aquí és quan ja la persona s'acaba de convèncer, acaba de veure que la pèrdua és real, que allò que ha tingut ja no ho tindrem, i que, clar, un se sent encara més malament, és a dir, si tenia una certa esperança, ara me n'adono del que ja he perdut. Per això apareix l'etapa aquesta de la depressió, no? Les imatges se van esborrant, passa el temps, inclús la persona s'acaba, tanca els ulls i dius, ja no veig la persona, no? Ja no acabo de veure-la realment com era, ja no la visualitza tan bé, i és quan la persona busca fotos, busca vídeos, perquè li sembla que perd el record, és com, ja no, ja sembla que és com a dolent, no? Que és el procés normal. la persona que també es comença a plantejar un cert el futur, no? De dir, ara com, què faré jo sense aquesta persona que tenia a la vora? Apareixen els assumptes pendents, aquelles coses que no es van arribar a dir o que no es van a, o aquelles decisions que no es van arribar a prendre. La persona que reflexiona, se tanca, és aquesta introspecció semblant a l'estat anímic depressiu, i es planteja, bueno, què farem ara, no? Com continuarem sense aquesta situació. També en aquesta etapa, com ja ha passat un cert temps, al principi la persona se pot sentir sola, perquè quan passa alguna cosa així important, la gent se volca als familiars, als amics. Al principi la gent se volca per la persona que es queda, però després cadascú fa la seva vida. Mm. És normal. Llavors, quan més conscient és la persona del que ha perdut, també se li ajunta aquella sensació de soledat que té, perquè tothom ja continua fent el seu camí. I l'última etapa és l'etapa de l'acceptació. És l'etapa amb el que la persona accepta la mort i accepta que ha de refer la seva vida. Aquí es comença, la persona té una afectivitat plana, és a dir, ni està animada ni està deprimida, però comença a prendre decisions respecte a un futur, vol dir que anem bé, ja comença a pensar en el futur, i respecte a plantejar-se alguns objectius concrets, acceptar que la persona que hem perdut és insubstituïble, però que no tornarà, però que hem de continuar vivint entre, bueno, l'equilibri que hi ha entre el que ens diu el cor i el que ens diu la raó per continuar la nostra vida. És el moment en què hem de començar a prendre decisions, hem de començar a resoldre els assumptes pendents que s'hagin pogut quedar, a tancar carpetes, a muntar projectes sense la persona que hem perdut. I és bo aquí també, en aquesta etapa, l'etapa de l'acceptació, despedir-se d'una manera simbòlica. És a dir, amb una carta, plegant les coses que encara teníem per allí de la persona que no hi és, fent una festa, per què no? O qualsevol tipus de despedida simbòlica que la persona realment pugui dir, pues bueno, a partir d'aquí jo ja he acceptat que ara la meva vida passa sense la persona que tinc al costat. No? És a dir, durant el procés aquest, s'experimenta pena, dolor, ràbia, culpabilitat, ressentiments, depressió, apatia, tristesa, soledat, totes aquestes emocions, potser no amb el procés tan estructurat que hem seguit, barrejades.
Sí, imagino que hi haurà gent que potser alguna la saltarà més ràpidament, sí, o que hi haurà alguna que durarà més.
I no per a què torni, però que totes aquestes emocions caben en un període prudencial.
Has dit de 6 a 18 mesos.
Més o menys. Depèn de la importància i de la significativa que sigui la mort per la persona. I és aquí, a partir d'aquí, quan la persona, pues, bueno, accepta que la seva vida, que té dret i s'ha de donar permís per continuar la seva vida, malgrat no hi sigui la persona que ha tingut a la vora i que ha perdut. No? És un procés que l'hem de passar. Si no el passem, si no passem per aquestes etapes uns menys, més cap aquí, més cap allà, però que passem aquestes etapes, potser no fem el dol com toca, i no fer el dol com toca és fer un dol patològic que impedeix que la persona pugui refer la seva vida sense la persona que hem tingut a la vora, que és el que veurem els pròxims dies. El dol patològic i per ajudar, no? De dir, a veure, les persones que tenim a la vora, quan ha hagut una pèrdua, estan fent bé, no estan fent bé, van bé, no van bé, per ajudar una mica i no ajudar a caure, que a vegades us exigim el que no hauríem de fer. I també amb el dance, que sigui l'altre programa. Si algú està interessat, no és que estigui interessat, però és que forma part de la vida, la mort forma part de la vida i mos passen aquestes coses, o les pèrdues, només la mort. Pèrdues, ara vivim en una societat que hi ha moltes pèrdues, econòmiques, afectives, el que diem, la immigració, materials...
De tot.
Sí, per tant estem en una època, una etapa de pèrdues. La mort sempre mos ronda, en el sentit de que ja sabem quan deixem que hem de morir. No? Però pèrdues més de tipus materials o de tipus vitals com les que estàvem parlant. No? El millor llibre per aquests temes és el del Jorge Bucall, El camino de las lágrimas, de l'editorial Grijalbo, que ho hem comentat moltes vegades. Jorge Bucall, El camino de las lágrimas, editorial Grijalbo. I no l'explicarem aquí perquè no mos dona temps, però el millor conte sobre el tema és un conte també del Jorge Bucay, que és La isla de les emociones, que animo a que la gent posi per internet, al Google o a qualsevol buscador, sí. La isla de les emociones del Jorge Bucay. Hi ha dues versions, una més curta i una més llarga, però la llarga potser són quatre fulls, no és que sigui res tan gran.
Estem parlant de quatre paraules.
Sí, quatre fulls. Que parla sobre aquest tema de les pèrdues d'una manera, jo penso, preciosa, molt bonica. És un conte molt bonic que us animo a que, insisteixo, perquè llegir-lo aquí seria massa temps, que el busqueu, que us el llegiu. Si algú vol fer algun comentari, estem oberts, perquè és un conte que valdria la pena comentar-lo. I explica molt bé tot aquest procés, però d'una manera, un conte molt bonic. La isla de les emociones del Jorge Bucay, i també el llibre El camino de las lágrimas. És impossible que les persones puguem estar bé si no som capaços de fer front a algo tan natural com són les pèrdues que tenim a la nostra vida, entre elles el tema de l'amor.
Molt bé, doncs en seguirem parlant. Aquesta és la primera entrega, les properes setmanes en seguirem parlant d'aquest tema, que durarà tres capítols, tres programes de recetes per al benestar. Molt bé, doncs, Rosa, ho deixem aquí.
Fins la setmana que ve.
Molt bé, que vagi bé.
Adéu.
Bon dia.